Maria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Doncs anem a començar saludant els nostres tertulians. Quico Marín, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui estàs solo ante el peligro, eh?
Bueno, no passa res, eh? Bueno, solo no.
No, ara està pujant la consola.
I tenim en Toni aquí també.
I en Toni
Guerrero. I la consola que ara entra, o sigui, cap problema, no?
Sí, sí,
no, problema,
sí. No sé. Home, Déu-n'hi-do, jo que volia parlar.
Donem records a la Maria.
Sí, a veure si es recupera aviat la Maria,
la Maria
Creuet,
vale.
La nostra companya dels divendres.
A lo millor s'està sentint i li diguem records i que es recuperi molt aviat.
Sí, que pobra, vaja dir, se m'ha acabat la temporada perquè, bueno, s'ha lesionat.
Tenien que mirar d'entrada.
És com els futbolistes, eh?
Per telèfon o per Teams, no sé com es fa ara.
Bueno, pobra, deixem-la que es recuperi. Consol, que en tens, bon dia. Anem a entrar en matèria, si voleu. Jo no sé si les faltes d'ortografia baixen o no baixen a la selectivitat. Estic molt preocupada.
Haurien de baixar
en totes les matèries, Consol.
Jo crec que sí.
Sí?
Sí. Jo crec que escriure bé és una de les coses que et dona, diguéssim, més camp després a l'hora d'estar a la universitat. El que no pot ser és que a universitaris facin faltes d'ortografia. És que això és... I és la realitat, eh? Mm-hmm. Per tant, jo completament d'acord.
Jo estic d'acord, però el problema... on està el problema? Per què fan les faltes? Per què hi ha el problema? Ahir sentia a la tele, que no me'n recordo si era la televisió espanyola o TV3, que algunes preguntes en aquesta selectivitat que s'ha fet, en aquestes proves, eren concretes de, per exemple, a Anglaterra, per on es va envair? Si pel costat dret, pel costat esquerre, si pel riu... O sigui, coses d'aquestes, no? O sigui, hem de mirar per què hi ha el problema de les faltes o d'aquestes selectivitats tan dures.
Bueno,
són coses diferents.
Ja.
Jo crec que el problema de les faltes és culpa en gran part d'això i de les xarxes, no?
Bueno,
vull dir que estem tan acostumats a escriure... Perquè ens hem acostumat a escriure malament, no?
Però
com
tens
que en el WhatsApp...
també, tens el corrector.
Sí, totalment. I cada cop hi ha més eines, no? Jo vaig escollir una extensió de Chrome, no? Que et corregeix totes les pàgines web, tot el que escrius.
Una
i és fantàstic.
Una cosa és escriure d'aquesta forma com escriuen ara, que han posat què? Posen Q, vale?
Sí, no, la K.
O la K,
sí, Q
i l'altra cosa és fer les faltes d'ortografia.
O que no posen accents, perquè, clar,
amb el mòbil costa més. Al final la llengua té moltes, no?, varietats i té moltes oportunitats. Si tu domines una llengua, pues la veritat és que t'obre moltes portes. Si ens acostumem o si no hi donem importància a escriure bé, és que al final, no sé, jo penso que no hauria de ser així. Una altra cosa és què passa fins que arriben a la selectivitat. Per què arriben a la selectivitat fent faltes d'ortografia? Perquè, clar,
aquest
és que
és
això...
problema.
Això, no sé, jo me'n recordo, quan estudiàvem, que fèiem una falta d'ortografia i te descomptava 10 punts a l'examen, jo què sé, a lo millor era una exageració.
10 punts és molt, Consol.
No, si feies més de 3 faltes t'havien suspès. Clar, avui no aprovaria ningú.
Jo vaig patir el canvi de castellà a català en totes les matèries, en ciències, en història i tot això. I la professora ens suspenia per fer les faltes en l'examen.
Clar.
O sigui, tu podies saber la matèria d'història perfecta i veníem del castellà a fer un català. Doncs quan feies l'examen, si feies faltes, també...
Però vaig a fer una pregunta. No sé, si jo, pel que sigui, domino més bé el castellà que el català, i a l'examen d'història jo responc en castellà i aquest castellà és correcte,
Jo no estic dient que tu puguis dominar una llengua o l'altra, jo no estic dient això.
No, no, no em referia a això.
Estic parlant que si el professor, en general, que si el professor... no podem arribar a selectivitat i fer faltes d'ortografia. A veure, te'n pot escapar alguna, perquè evidentment el català, a més, és complex, estàs en un moment doncs, de tensió, i per tant tu te pot escapar una o dues. El que no pot ser és que de forma natural tu escriguis en castellà, en català, o en anglès, o amb l'idioma que sigui. Fem faltes d'ortografia, aquestes alçades. Jo em sembla que no, que hem baixat el nivell molt avall.
En canvi,
per altres cantons, doncs, bueno, se'ls exigeix coses que potser no tenen...
No calen. Clar, vols dir que potser ens hem descuidat una miqueta aquesta part?
Sí, per les matèries bàsiques jo crec que hem rebaixat moltíssim el nivell.
Perquè s'han dedicat a una altra cosa, potser. O s'han dedicat
no dic el motiu, no el sé, però bueno, jo crec que això és fonamental.
Clar, potser hem dedicat més a les competències digitals, que també són necessàries, no?
Però és que no és excloent, no ho plantegem com excloent. Evidentment, l'educació ha canviat, les realitats són diferents, i per tant les matèries han de canviar, han d'evolucionar, més que haurien d'haver evolucionat, perquè jo estic d'acord que hi ha molta mainada que va a l'institut i que s'avorreix solemnament, perquè el que els estem explicant no va amb ells. O sigui, no té cap mena d'interès per ells, perquè no ens hem adaptat a les realitats i a les necessitats d'aquestes generacions. Ara, això no treu de que una de les competències bàsiques, que és l'escriptura i la lectura, això hauria d'estar super superat quan arribes a selectivitat.
Clar, després hi ha la comprensió també lectora, que també a vegades que tampoc arriben. Tampoc arriben, és que és increïble, que dius un text fàcil de llegir i no l'entenen.
Jo amb el tema de les faltes tinc sentiments trobats, en el sentit que jo sóc conscient que em faig. El meu professor de català, envio una salutació a en Santi, que vaig tenir tot l'institut i tot el batxillerat, vull dir que el vaig tenir molts anys, deia, no, tranquil·la, ja en deixaràs de fer, tu llegeix.
S'ha de llegir.
Ja llegeixo, el que passa que potser llegeixo més en castellà que en català.
Bueno, no té res.
I jo he arribat a la conclusió, ara de gran...
No fas faltes en castellà, per exemple?
Sí que en faig, però el meu gran problema és les as i les es.
Bueno, clar, és que el català és complex.
I en canvi amb el castellà no tinc aquest problema.
El castellà és molt més simple ortogràficament que el català.
Sí, amb el castellà se m'escapa les i llatines. Bueno, i les dues s. Ah, bueno. D'escriure en català, no? Però m'he donat compte que potser tinc un punt d'una dificultat, no? Perquè el meu fill té dislèxia i descobrint això dic, ostres, a mi això també em passa, no? I potser a vegades és que el problema és que em costa de veure aquella falta, no? No la veig. Hi ha paraules que és que faig la falta i em marca el corrector, perquè escric sempre amb el corrector, i dic, uah, però com... Organització, per exemple, sempre giro una lletra. Jo no sé si és perquè...
Bueno, això és una altra cosa.
No sé si és perquè...
Tens un problema de dislèxia, és un altre tema.
No sé si és perquè vaig ràpid, perquè a vegades també hi ha el tema de la velocitat. No, que potser una de les raons, no, que ho deies,
quan
les raons
escrius,
de les faltes...
Dir, quan escrius,
potser també fan faltes perquè van molt ràpid, perquè anem en una societat que cada cop anem més ràpid amb tot.
Però a veure.
No ho sé, jo estic buscant...
Jo penso que són coses totalment diferents. Jo crec que a l'ensenyament bàsic, diguéssim, i a l'institut, hi han d'haver-hi unes matèries que han d'estar dominades per la gent quan arriba a la selectivitat. Per què?
Claro.
No per res, no per ser més xulo ni més maco, sinó perquè això et dona la base per després poder entendre els textos que te passaran a la universitat, poder fer treballs, poder escriure, poder fer exàmens, poder fer tesis, poder fer el que sigui. Si no domines això en aquest nivell, et costarà molt més arribar i comprendre tota la matèria que tu has de...
Jo ja vaig dir-ho ahir, al final... Que contestin amb un emoticó, no?
Sí, segur que ho dominarien més que nosaltres.
Això segur, va, això segur.
Estem arribant a un punt...
Jo... Però, clar, hi ha matèries que no es poden relaxar d'aquesta manera. Jo ho sento, eh?
Clar,
jo m'he barallat molt amb els meus fills.
Sí?
Molt, perquè són de generació... La gran i la mitjana no tant, però el petit sí, són de generació... Però, bueno, jo crec que llegir ajuda moltíssim. Llegir, perquè si tu...
Per no fer faltes, sí.
Per no fer faltes.
Sí.
Primer per comprendre el que t'estan d'això, i després per no fer faltes, perquè tu, a part de les regles, diguéssim,
ortogràfiques, sí.
Tens la retenció visual. I si tu llegeixes i veus 10 vegades com s'escriu aquesta paraula, al final instintivament te surt.
Sí, sí.
Ja no fas faltes, però jo crec que la lectura i l'escriptura és un dels...
I l'important també del tema de, de les faltes és també qüestionar-se com s'escriu una paraula, no? Perquè vull dir, si tu l'escrius malament no et qüestiones i va bé alta o bé baixa, l'escriuràs sempre malament. Si en canvi tu qüestiones i... Mira, provo amb bé alta i veig que he fet la falta, el pròxim cop te'n recordaràs de com s'escriu.
Jo crec que el problema és que venim d'una generació en què els que tenim una certa edat, els pares... Per no res et fotien una hòstia, per dir-ho així.
Bueno, tampoc es tracta d'això.
No, però vull dir que venim d'unes generacions en què s'ha volgut canviar la cosa i hem anat d'un punt a l'altre, en el sentit de que et feien estudiar, els profes a classe eren molt més durs, el respecte estava, primer perquè res, perquè jo anava a col·legi, quan jo anava a estudi, el profe et fotia una hòstia, però menys que canta un gallo, eh?
Bueno, però no cal, no cal, no cal.
No vull dir això, a veure, deixeu-me explicar, perquè anàvem d'una cosa molt dura a un relax total en què ara mateix, i és veritat, el profe truca a la família per dir que el seu nen fa penyes o no va a classe o no sé què, i a sobre la família... es posa en contra del
professor.
No
tothom,
eh?
No tothom. No hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Jo no generalitzaria. Però,
gent, jo sóc mare i no ho faig això.
Hi ha molta gent que es pren molt en sèrio l'educació.
Són quatre casos, això. Són quatre tant, casos que i que surten podem... sempre on tenen que sortir,
sí, exacte,
i sembla que sigui una cosa general. I no és així.
Jo que sóc de la mare pesada que quan va recollir els nens li pregunto a la tutora, hi ha deures avui? I què hem de fer? I, sé que, i me preocupo.
I quan arribes a casa els hi fas els deures, no?
No. Quan arribo a casa els dic, nens, la profe ha dit que teniu que fer deures.
També és un altre, eh? Que vas a
no, però a mi m'agrada saber què hem de fer, perquè després, quan arribo a casa, ells em diuen, no, haig de fer no sé què altre. I dic, no, perquè a mi m'han dit això. Perquè no, saps?
Bueno, però això és una cosa ja de confiança entre vosaltres.
Sí, bueno, o perquè a vegades potser són petits i a vegades potser...
Però bueno, una cosa està clara, els temps han canviat una mica.
Sí,
que la consola,
i, que la duresa, i que la duresa no... perquè no s'ha d'ensenyar amb duresa perquè hi hagi aprenentatge.
Jo
no,
he viscut ara, jo he viscut a les meves cars perquè els meus fills han fet la SELET i fills dels meus amics també han fet la SELET. I què passa? Que estan sis
tu la tens fresqueta, la CLE.
Sí, clar. Estan 6 mesos estudiant a l'institut i després se tiren quasi un mes o 15 dies o 20 dies preparant la CLE. Això, bueno. Però és per comprendre els textos, que les preguntes que te faran, si això ja ho haguessin fet abans...
Però
ho tindríem més guanyat.
Jo durant tot el batxillerat, que ens anaven ensenyant... Bueno, durant tot el segon de batxillerat ens anaven ensenyant exàmens de selectivitat i a primer ja també...
Jo crec que ara no. Ara ja van sempre cap a l'últim trimestre, l'últim mes, a fer les proves aquestes.
Jo quan estudiava, sí, tant a primer com a segon.
A veure...
No sé, depèn del profe, també, suposo.
Evidentment que ha canviat i jo torno a dir, jo crec que les matèries haurien d'haver canviat molt més per adaptar-se a el que realment interessen els nanos, perquè és que... Bueno, la meitat, per no dir una tercera part, s'avorreixen, no? I això és una realitat, no els interessa el que els estem, perquè estan acostumats doncs, a les pantalles, estan acostumats a l'ordinador, a la immediatesa de la informació, per tant, tu què els has d'ensenyar? A poder-se defensar, a poder entendre textos, a poder buscar, perquè tenen tots els mitjans
al seu abast. A tenir criteri, també.
A tenir criteri, a saber que el que llegeixen, doncs, està documentat o no està documentat. Això és el que se'ls hauria d'ensenyar. Perquè l'altre ho té tot a l'abast. Si ara apretes un botó i el Google o la intel·ligència artificial t'ho fa tot.
Això ho deien de l'arrel quadrada, no? O sigui, que t'ensenyava a fer l'arrel quadrada. Que potser en un dia determinat t'han d'ensenyar a fer-la. Però jo reconec que des que vaig sortir de classe no he tingut mai que fer una arrel quadrada.
Saps que jo no en sé fer?
Jo vaig aprendre per aprovar l'examen, però mai més l'he fet servir.
Jo crec que no m'han ensenyat, o si no, no ho vaig aprendre.
Ara, jo no discuteixo que per agilitat i per càlcul mental aquests exercicis són imprescindibles quan t'estàs formant. Jo això no ho discuteixo. Una altra cosa és que després tu aquesta, l'arrel quadrada, no la faràs servir ni l'aplicaràs en ta vida. Primer perquè tenim...
Calculadores.
No, a mi em va dir un mestre que lo bo de l'arrel quadrada és per saber la superfície d'un cercle. No? I dic, no sé quantes cases veus tu o terrenys...
Que siguin circulars.
Que siguin circulars, per dir-ho així.
Bueno, però jo crec que tot té la seva... O tenia, la seva funció. Jo crec que l'agilitat mental... el càlcul, totes aquestes coses, encara que tu et sembli que no tenen cap d'això, això et preparen, diguéssim, el teu cervell per poder entendre coses que potser d'una altra manera ni t'ho plantejaries i que no et serviran per res, vale, d'acord. Una altra cosa és que et matxaquin a fer-les quadrades, quan realment això, això no sí, té
cap sentit. Això és per despertar aquí dalt, clar, ja està, sí, per fer ràpid uns càlculs.
Càlcul mental i totes
però
aquestes coses.
El que dèieu d'adaptar-se és que m'ha vingut al cap un exemple d'aquí a l'Institut de Vilafant, no? una amiga meva que està fent primer de batxillerat, que em va explicar, mira què m'han posat de treball, no? Els hi van fer un diari personal, escrit a mà.
Està molt bé.
S'havien d'imaginar un personatge, no? Havia diferents perfils, per exemple, una persona homosexual a la Segona Guerra Mundial, soldat de les SS, per exemple, no?
Això està molt bé.
I sí, això, sí. Bueno, que vull dir que t'has d'adaptar i has de buscar les maneres, no podem ensenyar com abans, no? I els has de posar exercicis que els motivin i em sembla que va sortir d'ells també, vull dir, la proposta i això.
Això està molt bé, perquè a part de fer anar la imaginació i de despertar,
has de saber els fets històrics.
Has de saber una mica la història i a més has de saber escriure.
Que això també està
això
bé.
És allà on t'ha...
Jo em vaig llegir el treball que va fer aquesta meva veia i era brutal.
No, ja... Això si no t'agafen el ChatGPT i t'ho fan amb el ChatGPT ara, eh?
Ja, però sí, aquest era fet a mà, eh? Aquest havia de ser fet a mà.
No, la mínim la caligrafia.
Almenys van haver de copiar.
La caligrafia que no sigui de metge, per lo menys.
Sí, sí.
Clar, però vull dir, si el ChatGPT t'ho fa i després tu ho has de passar a mà, ja hi ha almenys un aprenentatge, no? Bueno. No creus?
Sí, no sé. Bueno, jo crec que els hi hem de donar les eines per poder-se desenvolupar en un món que és totalment diferent del que nosaltres vam viure. I bàsicament és això, donar-los les eines perquè ells puguin...
La mirada crítica
en un moment on la meitat de les coses que surten
són mentida.
Vull dir que al final com no? distingeixes tu una notícia
I més amb les xarxes socials, que està ple de bulles i de
una
mentides,
una notícia que realment que és veritat
i cada
no
cop està més ben feta aquesta mentida. Més ben embolcada, que evidentment que potser la veritat absoluta és molt difícil trobar-la, no? Però almenys
bueno,
saber discernir...
La documentació, sí. La informació que tu has de ser capaç de buscar o de tenir això, no? Una mirada una mica, no escèptica, però sí crítica, de dir, bueno, ja les notícies es poden donar de moltes maneres
sí,
i tu has de saber...
Jo quan vaig arribar a la carrera i em van dir que la realitat era polièdrica, a mi em va explotar el cap, perquè fins llavors clar. Ningú m'havia explicat això, no? I que la teva veritat és veritat per tu, clar. Però per mi no ho és, perquè clar. Tu estàs assegut aquí i veus les coses d'una manera i jo les veig d'una altra.
Jo he parlat amb
I fins a la carrera no m'ho van explicar, això.
Jo he parlat amb gent que pensa que la Terra és plana, d'aquests que són terraplanistes. Escolta'm, i ho tenen segur que la Terra és plana, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno,
sí, sí, tothom té la seva part de veritat, sí. Que mai és la totalitat.
No, no, per això dic la veritat absoluta tampoc, no?
No.
Però si tu tens criteri, i t'expliquen això que jo et dic, no? I una cosa tan fàcil com posar un objecte i posar-te en diferents posicions, no? Això t'obre molt la mirada,
sí,
no?
Sí, hi ha un dibuix que hi ha quatre barres i dius que veus quatre o tres, i tu veus tres, jo veig quatre,
clar.
No? I comencem a debatre tot això. Però bueno.
No, que m'estàs enganyant. No, sí. Tampoc has d'arribar a això, no? Però, i que no és fàcil pels mestres tampoc, suposo, educar per això, perquè siguin crítics, perquè tinguin
espai
crític.
Mai ha sigut fàcil ensenyar. Jo crec que educar mai ha sigut fàcil. Em sembla a mi,
no,
eh?
No, ja, ja et dic
jo
no.
Jo seria incapaç, eh? Vull dir, perquè això...
I ara,
realment...
ara és més fàcil que abans, eh? Perquè recordem que abans, en el meu temps, en una classe tenien 40 alumnes.
Ho dius per les ràtios?
No, per les ràtios, pels professors que hi havia, per als mitjans que tenien a les escoles, per com eren les escoles...
Bueno, però també no comparem, ara han d'ensenyar moltes més coses i sí que es troben, potser, que aquí també hauríem de distingir entre ensenyar i educar, que educar potser a casa ho ara. Hem delegat molt a l'escola, i l'escola potser no és la funció que hauria de fer, o no ho sé.
Bueno, ha de coeducar, no?
Sí.
Amb la família i amb...
Perquè hi ha moltes famílies que potser no eduquen o no eduquen suficient.
Bueno, això ja... És que,
clar, el tema dels valors, no? Si
ho deleguem tot a l'escola anem malament, perquè al final la mainada, el que primer que veuen i el primer que imiten és el que veuen a casa, això d'entrada. Mm-hmm. Això és... impepinable. Després, quan es van fent més grans, però sí, d'entrada, quan són petits, hi ha uns valors i uns hàbits que queden interioritzats, ho tenen com una mica més... Van com una mica més orientats. El que no podem ser és amics dels nostres fills. Això estic totalment en contra. Ho sento. Tu pots tenir converses... Que això no vol dir que no puguis parlar de tot amb els teus fills, mm-hmm. però tu no ets el seu amic, ets el seu pare. Per tant, els fills necessiten una línia a seguir, necessiten indicacions, perquè van perduts, perquè necessiten algú que els guiï.
I en per tu tant... veu un exemple, també.
Clar,
sí,
és, que...
Sí, és que...
Ells faran el que tu fas, no?
Sí,
quasi, perquè quasi. La frase aquella de fes el que jo et digui, no el que jo faci, no serveix.
No, no, quasi, no, quasi. No.
I les amistats, quan són adolescents, sí. Les amistats són molt importants i influeixen molt les amistats.
Ja, però tampoc els hi pots triar tu, les amistats.
No, al voltant de la mainada, diguéssim, quan, sobretot quan són adolescents, els amics, els companys, tot això també els influeix molt, eh?
Això més que...
Més que els
llavors,
pares,
més
eh?
Que els pares. Més que els pares, no?
Però bueno, ja aquesta, quan arriben a l'adolescència, teòricament ja tenen una base, no?, de valors i d'això, que evidentment es poden desviar o
exacte.
No, però al
bueno,
final...
Criteri, no?
Si estan ben preparats, després...
Clar,
si estan,
tenen més recursos per
si estan ben preparats...
M'esteu si espantant!
Guies... No, home, no, però si tu els guies bé... Sí,
que jo estic a punt d'adolescència, ja.
No. També les escoles, els professors, jo me recordo els profes que donaven quatre matèries o cinc, un sol professor, sí. I teníem una pila d'alumnes, i qui no
i
recorda...
I ara hi ha professors especialistes.
Qui no recorda aquells professors que després a casa seva estaven allà repassant els exàmens o no sé què, ha canviat molt. Avui en dia tenen un horari, són molt més professors, cadascú fan unes matèries, l'ensenyament és molt diferent.
A primària
el que hem de
no,
pensar és un ensenyament a 40 anys vista. El que no pot ser és el que passa en aquest país, que és que cada vegada que guanya un partit polític canvia la llei d'educació.
Les faltes ara compten, ara les
ara
faltes
no.
Descompten, ara sí, ara no, això tampoc és normal.
No, i abans de dir les coses, jo sempre dic el mateix, igual que això, abans de fer un anunci, que és molt fàcil. Avui en dia estem acostumats que surt algú a un escenari, una palestra, davant d'uns micròfons d'uns mitjans, i deixa anar una notícia. Cony, no la deixis anar, parleu-la, mireu allò que fem tots. Escolta'm, si passa això, o sigui, si faig això, què passarà després? Quines conseqüències té aquest acte? I després, perquè llavors maregem a tothom. Fem que la gent pensi ara les faltes compten, ara no cal.
Bueno, de fet,
no
és que ahir es deia una cosa i a la tarda se'n va dir una altra.
Sembla que ho fem per entretenir la gent,
pues,
no?
No sé què es va dir, perquè no... Qui es va quedar? Que no comptaven?
Que sí que descomptaran al final.
Home, és que
jo vaig una
és
mica
que...
perduda, perquè
veure...
el matí es va dir que no...
A veure, no, és que és lo normal, no sé, bueno.
Però els que han de fer selectivitat
això,
aquest any també,
això no
pobres...
Canvia, això no canvia d'un dia
però,
a unes hores.
Però a veure, si tu has de fer selectivitat...
Ja has d'estar preparat, vols dir.
Clar, no? Clar. Has d'anar amb la predisposició de puc fer les faltes que vulgui.
No.
Que, home, no fotem, no sé.
No, bueno...
Ja estem perdent...
Clar, haig d'escriure el millor possible... I si cometo un error, doncs no...
Si comets un error, ja. Una falta, no te suspendran per una falta.
No.
Vale. No estem en aquest nivell, jo crec, eh?
No, jo crec que amb un text de 10 línies, si tens dues faltes, els profes és que te l'assenyalaran, mira això i això està, però no et catejaran.
Bueno, és que els errors s'han
de... Jo tinc un company de feina que ha presentat el treball de màster i ha tingut que repetir-lo perquè s'ha deixat quatre faltes en el...
Bueno, un treball de màster...
Era un corchete i era un parèntesis i era no sé què. M'ha explicat l'altre dia,
bueno,
va vindre aquí a fer una visita.
Estem parlant d'un treball de màster,
I va dir que m'havien suspendit per això. Per
el corrector, això t'ho marca.
I digo, bueno, jo no sé fins a quin punt el nivell està aquí. No?
Errors,
però...
errors tipogràfics i
bueno, depèn del
de
que fos el màster. Si és un màster d'alguna cosa de llengües, clar, hauràs de fer-ho perfecte.
Era un màster d'una altra cosa, un treball de màster d'una altra cosa.
Dubto molt, però bueno.
Bueno, potser hi havia algun altre error.
Una
cosa del que te diuen.
Aquestes faltes, bueno, aquestes faltes són... d'aquella forma, però...
Però que sí que és veritat que potser és interessant, no?, de ser conscients de les faltes que fem i ser conscients de que tenim aquestes eines, no?, que són els correctors. Jo, és que a mi...
Però a veure, Mercè...
Sincerament m'ajuda molt el corrector,
val,
però me va bé per
aprendre.
Però a mi
potser te sents insegura,
potser
i vols passar-lo...
Potser també hi ha una part d'inseguretat meva.
Passar-lo pel corrector, vols mirar-ho per veure com
ho tens? No ho has ni de passar directament. Tu t'instal·les aquesta extensió al navegador i te corregeix totes
però
les
no
pàgines.
Però no és més fàcil aprendre a escriure
claro.
Bé.
Saber-ho bé, clar, tu has de saber-ho.
Que... Sí, però em dono... Jo sé escriure, però em sento molt més segura amb el corrector.
Tu vas haver de repetir aquesta paraula 30 vegades en el corrector i veuràs
que
organització porta accent, no? Per exemple, i...
No hi ha maneres. Organitzes... No és per un accent, és perquè giro una lletra.
Bueno, això és un altre tema.
Però també a vegades els errors de picatge o els errors, això que deia ell, d'un espai, no sé què, i per això va bé també el corrector. Són coses que no veus.
Evidentment, tenim les eines i els hem d'utilitzar. Només faltaria. Una altra cosa és que tu diguis, bueno, com que ja tinc l'eina, pues no,
no
cal que m'esforci. Clar,
jo crec que jo estic en l'equilibri, no? Vull dir, jo intento escriure el més bé possible i l'eina m'ajuda, i potser hauríem d'anar cap aquí, no? A dir, ostres, mira, potser cometo algun error, però... Per si...
Mercè, perdona, siguem periodista, no hauries de fer
ja
ni
sé,
una falta
ja
de ser,
ja ho sé,
sento,
ja ho sé, ho
sento.
Ja ho sé, jo me n'avergonyeixo,
eh? No, es tracta de vergonyeixer.
Jo he vist faltes hasta la TV3.
Sí.
Quan surt el cartell aquell que surt allà...
Els Cairons, es diuen Cairons.
Això es diu Cairons.
Cairons, sí.
Crec que això no s'escriu així. I vaig a mirar-ho i és veritat, no s'escriu així. Ja està malament.
Bueno, sí. Els periodistes no hauríem de cometre faltes.
Però a base d'escriure...
Si jo trobo un gazapo és que és molt evident.
A base d'escriure, la majoria de lletres... Jo no dic que a vegades tinguis... A mi em falta molt el per què i per què.
Sí,
per exemple,
bueno,
hi ha
perquè
coses
a vegades t'has de parar a pensar.
Que costa una miqueta, t'has de parar a pensar.
Però clar, si tu t'ho han ensenyat, tu qüestiones. Perdona, si no t'ho han ensenyat,
no,
tu qüestiones.
Que jo vaig estudiar tota la meva ensenyança en català, en castellà.
En castellà.
Jo també.
En castellà. Claro. Per tant, jo el català l'he pres després, pues fent cursos i estudiant-te'l, perquè és molt diferent el català del castellà.
I tant.
Les regles ortogràfiques són totalment diferents, però bueno, s'aprèn, no sé.
Sí, sí, i tant.
I ja està, jo no dic pas que escrigui impecablement, però bueno, a veure, intento esforçar-me.
Vale,
no sé.
Ara has donat-la la clau, intentes esforçar-te, no? I potser ens hem descuidat en el que és l'ensenyament o l'aprenentatge, el tema de l'esforç, no? I potser per això cometem tantes faltes, no ho sé, que no estem disposats a esforçar-nos.
Bueno, de grans, no? Perquè jo crec que quan estàs estudiant en fase... Una cosa és que tu no t'esforcis de gran, però quan tu estàs estudiant, jo crec que l'esforç ja ha de ser-hi. L'esforç, l'estudi, el dedicar-hi hores... El que no pot ser...
De gran i de petit, jo penso.
Però si només es dediquen a això...
Però sí, clar, és que el que no podem fer és que la gent que està en fase d'estudi...
El futbol, el bàsquet, el que sigui.
Sí, sí, sí.
Però jo crec que el que no podem fer és que la gent que estigui estudiant... Que no s'esforci, que no estudiï.
Però vosaltres creieu que hi ha cultura de l'esforç?
Sí.
Avui en dia?
Jo crec que sí.
Jo crec que sí. En general, sí.
Pensava que seríeu sempre hi ha
excepcions. En general, sí. Clar, tu pots trobar un cas i sortirà aquest cas on te sigui i veuràs que és general. No és general.
Mira, jo penso que la clau és ensenyar-los en matèries que els interessin. Jo te posaré l'exemple al meu fill. El meu fill petit es va avorrir a tota la... No ha suspès mai res, vull dir, això d'entrada. Però es va avorrir tota la secundària, tot el batxillerat, del primer, fins que va decidir que a ell li interessava la música. A la que va decidir que a ell li interessava la música, la cultura de l'esforç personificada. Ja t'ho dic, perquè jo no faria el que fa ell, les hores que s'hi tira, la dedicació, el matxacar, repetir, totes aquestes coses, jo penso que aquí ens perdem una mica amb això, amb el tipus d'ensenyament que els estem donant. Perquè els estem donant uns ensenyaments que a ells no els interessen, en general, evidentment. Però, malgrat això, hi ha les competències bàsiques que s'han de dominar.
I tant.
És que s'han de dominar.
Llegir, escriure, sumar i restar.
Clar, és que això és impepinable. Això... I estem qüestionant això. Estem qüestionant si es permet arribar a la selectivitat o a la universitat fent faltes d'ortografia. És que a mi em sembla...
Jo ho he posat sobre la taula perquè va sortir el lío ahir. Primer deien que sí, després deien que no.
Però
vull
dir
que
al final...
La prova d'accés a Renfe en l'any 56 era una suma, una resta, una multiplicació i una divisió.
Imagina't.
Uau! Vale? Pues jo no entro, segur. Uix, jo les mato. També després hi ha la part aquesta de que potser, a mi, jo per exemple, les mates soc negadíssima, amb els números em faig mal. També com t'ensenya, o sigui, si tu ets una persona que els números et costen, com t'ho ensenya, no? Si te matxaquen, potser que sigui
home,
a la contra, no?
Vull
dir, mira, aquest li costa llegir i escriure, doncs més, fuet.
Evident.
Poder s'ha de fer d'una altra manera, no?
Però potser jo no crec que es faci així,
No, ara ha canviat.
No l'has d'obligar ni castigar, l'has d'encaminar en aquesta...
No, ara ha canviat, jo, per el que veig amb els meus fills, però jo no tinc un bon record de les mates. I ara estic veient un món Amb les mates, sobretot, ara amb els meus fills, estic al·lucinant. És que he començat a entendre les multiplicacions ara de gran.
Doncs pues veus, molt bé. Sí. Molt bé.
No rigueu, perquè és veritat, em van explicar...
En quin sistema? El sistema japonès?
No, Innovamat.
No. Jo crec que és molt important que quan arriben a aquestes proves d'accés a la universitat, tenen que tenir una cultura bàsica forta i potent.
És que això és impecable.
Bueno, i també, també tenir unes actituds com a persona, bueno, no? També, sí, home, una humanitat.
Jo veig a la gent
bueno,
jove... Bueno,
però això no t'examinaran, no. Diguéssim.
No, però jo veig a la gent jove i els veig molt bé, molt
sí,
sants.
I que
molt...
sí.
I sobretot després no influir, deixar-los que estudiïn les carreres que els agraden. No voler que el teu fill... No, és que mi hijo tiene que ser abogado. I al nano no li agrada res. O sigui... Sobretot això, que estudiïn
el que
els
agrada. Que puguin però... trobar allò que els agrada, no?
Sí, això és el que passava abans, ara no crec que sigui així, tampoc. Hi ha una molt minoria que faci això. Si tu t'agrada fer, la meva nena, Belles Arts, ho ha tret tota la primera...
Estudi Belles Arts.
Mira, l'altre dia, parlant amb un noi que està fent primer batxillerat, li vaig dir, quin batxillerat fas, no? Allò que parlàvem, i diu, bueno, faig un mixte, perquè jo volia fer lletres, però a casa no em deixen fer lletres...
Doncs això és un error. Això és un error.
Clar, i jo vaig dir... I dic, és que si no em feien fora de casa... Bueno, ho va dir així, no sé si era una exageració...
Al millor no tenia clar què és el que vol fer, li han dit, guita, fes mixa, que després tindràs les opcions. No ho sé, m'agradaria saber la conversa. Però sí que és cert que el més important és que estudien i facin el que els agrada. Perquè en un món tan competitiu com el que tenim avui, has de ser no bon el teu. Més bo que els milions que tens al teu voltant que et faran la competència. Per tant, si fan lo que els estudien, lo que els agrada, fan lo que els agrada, tenen moltes més possibilitats de fer una bona feina i de triomfar en el món,
si
i
ja
tant
estudiant,
en el món laboral, és que si no...
Si ja estudiant, tenint una carrera, una bona carrera...
És avui difícil.
Avui en dia, quan tu, per exemple, et presentes amb una feina, no?
Bueno, has de tenir uns quants màsters.
Sí.
Ja no només la carrera ja no serveix.
No, a part d'això, no? Que ja veus que al teu voltant... Perquè abans el que tenia una carrera i no sé què, ja, bueno, quan es presentava una feina gairebé l'agafaven aquell perquè tenia la carrera. Avui en dia es presenten 25 que tenen el mateix o més que tu. Per tant, que diu 25
o
més.
Sí,
més. Sí, les oposicions de segons 25, quin càrrec sí. O quin la feina es presenten. Jo, i ja no vaig a tant, a Correos. 3.000 places i es presenten 27.000.
Hosti, clar.
Tu. Sí,
Que la passió no pot faltar, perquè si tu ho fas amb passió ho faràs molt millor que no passi, ho fas amb desgana, perquè no aconseguiràs mai els objectius, està claríssim. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah. La teva ràdio. 107.3 FM. El 23 de juny vine al Centre Cívic de les Mèlies i viu una revetlla de Sant Joan amb sopar i ball. A 9:15 gaudeix d'un sopar complet amb taula d'embotits per a 4 persones, fideuà, coca de Sant Joan, gasosa, pa, vi i copa de cava. Recorda portar plats, gots i coberts de casa. I després, ball de nit amb el grup Xanadu i servei de bar. Està prohibit tirar petards. Preu, sopar i ball, 35 euros. Només ball, 10 euros. Apunta-t'hi fins al 19 de juny als punts d'inscripció. Al nucli antic, a Can Cintet, al telèfon 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, a Lluís Riera, al telèfon 606-59-91-19. I a les Forques, amb Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Revetlla de Sant Joan, a Vilafant. No hi faltis.
Tens mal de cap? Et costa llegir o concentrar-te? El teu fill té problemes per seguir el ritme a l'escola?
A Optipunt t'oferim Wibi, una innovadora solució basada en intel·ligència artificial que detecta i corregeix fins al 95% dels problemes visuals que no es resolen només amb ulleres.
Amb una avaluació ràpida de només 12 minuts i sessions curtes i personalitzades, millorar la teva visió és tan fàcil com jugar.
Sense mètodes invasius, amb tecnologia puntera i una experiència divertida. Wibi s'adapta tant a adults com a nens.
Demana cita a Optipunt a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres i cuida la teva salut visual i la dels teus fills com es mereixen.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, va, som-hi. Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. No farem faltes, prometo.
No, cadascú.
O intentarem.
És lliure.
O ho intentarem.
Això passa per preguntar.
Sí.
Si no ens preguntes, no.
Cap problema. Volia comentar el tema de l'incendi d'ahir de Figueres, que pel que m'han dit, déu-n'hi-do, el tema del trànsit, clar, van haver de tallar carrers i...
Avui veia les notícies Catalunya, no sé què, al Facebook i posava atentado ja.
Atentado, mare de Déu.
Terrorista, no?
Sí.
Bueno, una mica tornem al tema al principi que deia la Consol, no? De les fake news, de les exageracions.
Que passa que van publicar unes imatges de les... Jo no sé la rapidesa de la gent de fer les coses. Una càmera interior es va veure com que hi havia una bossa, un bolso, que va esclatar i va provocar l'incendi perquè dintre sembla que hi havia un artefacte explosiu, incendiari.
Uau.
Però, bueno, a part d'això, suposo que això haurà de determinar-ho els investigadors.
Però una bateria, per exemple, pot explotar, no? Per això, quan envies per correu...
La bateria del mòbil, també.
La bateria del mòbil, d'un portàtil, d'una tablet...
Però, a veure, incendis n'hi ha...
Sí, exacte, exacte. No? Ostres, jo desconeixia això, No proposava...
Incendis n'hi ha a vegades, no? Són coses que passen i per tant, bueno...
Jo m'he deixat la paella d'oli al foc
i... A l'alcalde de Figueres, quan va fer la notícia, que va treure una notícia, tal i qual, tenia que posar... I totes les línies d'investigació abierta. Perquè després li van caure
perquè
darrere...
Perquè què va dir? Què va dir?
Va explicar el que va passar, però no va explicar el motiu. Clar, i després tothom ja treia la seva idea, el raonament que deia un atentado o no sé
què. Però
van
dir que era la perruqueria, no?
La perruqueria.
No era ni la perruqueria, era un local que tenien allà, que no tenia activitat, i si tenia activitat...
Bueno, l'activitat sí que la tenia, perquè l'activitat que té, segons diuen,
dicen.
És un lloc que, bueno, que hi havia empreses fantasma, empreses pantalles, i moltes empreses tenien l'adreça en aquell local.
Sí.
Sí, que aquí darrere hi ha alguna més, no és la típica botiga o la
perruqueria.
Hi ha moltes més coses que els Mossos hauran d'investigar, no?
Però un incendi pot ser per mil motius, un cortocircuit, algun aparato que estigui d'això, mil motius.
A les imatges es veu com és allà a terra només, al costat de la porta, no? Que surt el fogonazo i tal. Que pot ser un ajuste de cuentas entre uns i uns altres, no hi ha problema, però això de que sigui un atentado, escolta, que el que diu en Toni, que hi havia una oficina allà, que hi havia moltes empreses vinculades, que no sé si tenien llicència o no tenien llicència.
No, tot era... Sembla la investigació continua, eh?
Jo penso que l'alcalde tenia que posar totes les línies d'investigació obertes i ja està, no passa res.
Aquí posa...
Jo sé que hasta les 10:30 no van treure els equips de bombers i tot això, perquè
bueno,
estava allà.
Aquest matí deien que, a veure, sembla ser que el propietari o el llogater d'aquest local és una persona que ni viu aquí, que és d'un poble de no sé on...
A veure, Toni, fa un mes i mig o dos va haver-hi un incendi a l'Erato.
Exacte.
I no es va dir tanta cosa.
No.
Suposo que deuen estar investigant encara els motius, però bueno, incendis n'hi ha de forma recurrent, malauradament, perquè, bueno, pot
haver-hi...
Però
les xarxes socials, és el que jo et deia abans, les xarxes socials, que de seguida qualsevol cosa...
Sí, se'n fa una muntanya, no?
I es va... com que tu publiques una cosa, jo hi afegeixo el meu... Torno a publicar-ho, un altre hi afegeix i al final es fa un
I però per què ho fem, això? Perquè
alguns és un ataque y derribo contra el que està governant o el que està ja passant. És un atac de riu per donar la sensació del que està passant a Figueres. I vinga, i fica-li més llenya al foc.
Ostres, no però, això, no però amb quina intencionalitat, no? Perquè, bueno, pues, jo no sé, jo
rebo la gent... A disgust.
Hi ha molta... A part d'això, de casos concrets que siguin contra un ajuntament o contra un govern, jo crec que la gent tenim... o molta gent té la necessitat de ser protagonista. Llavors, tenen aquesta ànsia de que jo penjo aquesta notícia i em posaran 10.000 likes, val? I tothom sabrà que estic al món i que sóc el, no? El
exacte,
que he presenciat.
Sí, la gent és així, sí, sí.
I ja està. I al final, moltes vegades, no té cap més transcendència que aquesta. De dir, hòstia, em sento protagonista, perquè clar... Guita, he penjat aquesta notícia i tinc 10.000 likes.
Jo sempre poso un exemple...
I això? Què vol dir? Sí. Si a lo millor...
Jo sempre poso l'exemple d'aquell veí que va pel carrer i cau, s'aixeca, s'espolsa i continua caminant. Sí. I quan ho expliquen, diu, no, ha caigut allà un i s'ha trencat la cama. L'altre que ho explica diu, no, les dues cames. I quan arriba al final de carrer, s'havia mort.
Sí, vinga, sí, sí.
Aquest populisme, aquesta... explicar-ho
sí
tot...
o no? Tu no mires quan penges una notícia quants likes tens?
Bueno, és que ara fa molt que no penjo coses, però...
Jo no penjo mai res.
No, a mi el que m'omple és quan trobo gent i em diu, ostres, gràcies a que ho has penjat me n'he assabentat, no? Jo el que vull és que serveixi per alguna cosa les persones que ho veuen, més que els likes. Sí, no et negaré que sí que miro a vegades una mica el feedback i el rapport i si hi ha comentaris i aquestes coses, no? Sobretot
però,
per temes de feina.
Tu ets periodista, sí. Per tant, té el d'això, però qualsevol altra persona, ja. Tu mires la meitat
En el meu perfil personal no penjo notícies. No. vull dir que no.
Però és veritat, tenim aquest d'això de que hem de sentir-nos protagonistes i que centra d'atenció de moltes coses que al final dius... ni saps, ni opines el que et dona la gana i ningú et contradiu. Clar. I dius, bueno, però això...
Però a mi m'agradaria més que...
Lo bé que queda quan vas de vacances. Clar. I penjar les fotos perquè tothom tingui enveja.
Bueno, això és una altra història, però a mi m'agradaria que la reflexió, no?, de dir, ostres, jo quan ho vaig llegir, bueno, a part de que jo estic amb, que rebo informació directa, no?, de notes de premsa i aquestes coses.
Però això és una altra cosa, Mercè, perquè tu tens documentació, clar, i per tant... la comparteixes.
Sí, sí, sí. Però que hi hagués un debat, no? En lloc de dir el que tu creus que ha passat, de dir, ostres, això, no? I per què ha passat? I això com es podia haver evitat? A mi, personalment, m'enriqueix molt més. Jo crec que iríem més bé com a societat si en lloc d'inventar-nos les notícies les qüestionéssim, no? Bueno,
no
una mica el tema d'abans.
Que inventar o fer aquella notícia i inventar el que diu en Toni, de posar més i més i més. No sé quina necessitat hi ha d'això. Sí. És desvirtuar la notícia, és enganyar la gent, és... Bueno, no trobo bé això, jo.
Bueno, perquè... i Figueres, de fet, és una ciutat molt petita. Llavors, sí, qualsevol cosa que passa, doncs sí, tothom, sí, no? Fa anar la imaginació a l'extrem. I una mica el que deia en Quico, no? La imatge aquesta, clar, que volen transmetre de que Figueres és insegura, de que Figueres, doncs, és una ciutat, doncs, que...
Però jo vaig per Figueres i vaig a la Marca de l'Am, bueno, i vaig al, sí, barri del Colobret. Jo vaig a tots els barris i a mi ningú m'ha dit res, mai res. Ni m'han passat mai res. No.
Bueno, perquè tu ets en Toni Guerrero, famós en el món
entero. Tu veus ara una cosa que abans no veies, a lo millor, Toni.
Això
tu
és veritat, ha canviat.
Sí. Ha canviat, però bueno, és que hi ha una multi...
Sí.
De gent, no sé, hi ha una... Com passa a França? A França, tu vas a França però i veus el que està passant a Figueres.
Però la diversitat és bona, el que passa és que, clar, s'ha de saber gestionar, no? Que siguem diversos i que hi hagi multiculturalitat, jo no veig que sigui dolent, no?
S'hauria d'entendre i molta gent no, bueno, li molesta. Molta gent li molesta. A veure...
Però llavors no és divertit si tots som iguals, no? No,
ja,
ho sé,
però bueno, molta gent, doncs, no li agrada i ja està. I llavors... Encara som molt provincians i som molt, diguéssim, no?
Molt tancats,
molt,
no?
Tancats, tot i que estem a la frontera i que hauríem, sí, d'estar acostumats, doncs, a...
De lo, no?, que passa al país. País, ja.
Clar,
està,
però, sí, però, que... però llavors criminalitzar multiculturalitat per dir que és insegura...
No, això no és veritat, a més a més.
Mira, aquí ha passat sempre... Veritat. Baixen els francesos i els botiguers ens encanta perquè compren i això vol dir que la botiga contracta gent i no sé què i tal, i en canvi després sents comentaris de, és que està patat de gavatxos. Bueno, pues gràcies amb els gavatxos portem...
Bueno, també està patat de, dels de Can Fanga.
Sí, sí. Portem, gràcies a això portem Brava. No sé quants anys que obren... Vosaltres penseu que obririen tant supermercats a Figueres
no.
si no fos pel francès? Per a la gent que baixa de França.
No, i la gent que ve de Barcelona.
Però tot, tot té les seves conseqüències bones i dolentes. Evidentment que obren més supermercats perquè hi ha més clientela que ve de França, però potser també això provoca que pugin els
però
preus.
Però això, Toni, són de passo. Aquesta gent són de passo. Venen, estan una estona, sí. estan una temporada i se'n van. Nosaltres parlem de les altres que ja estan aquí, que estan vivint, ja que porten 365 dies aquí amb nosaltres. Hi ha uns que són bons, hi ha uns altres que no són tan bons, i ja està.
I també... També depèn dels que ja hi som de sempre, de tota la vida, no?
També que
de
com també els... no són tan bons.
Exacte, exacte. Sí, al final...
I de com els tractem, també. No? Perquè no tot és culpa d'ells, per ser com són. No?
A veure, jo d'entrada penso que les persones que se n'han d'anar de casa seva, del seu país, per anar-se'n a un altre, realment a mi em costaria molt i, per tant, jo empatitzo totalment. O sigui, és que ningú se'n va de casa seva ni del seu país per gust. Se'n van pues, perquè no tenen feina, perquè necessiten, perquè hi ha conflictes mil...
El que està passant a Gaza és una passada.
Clar, exacte,
una
perquè passada. Per salvar la teva vida...
On te va tota aquesta gent? Sí. Si al final se'n van del país aquell...
Clar, clar, algun lloc hauran
d'anar. De la terra aquella, a on te tenen que anar? Clar,
perquè l'espai exterior no marxa.
Al final ningú se'n va del seu país per ganes ni per gust.
I a més ha arriscat la vida.
I a més nosaltres, que som un país on hem emigrat de sempre, després de la guerra civil,
ens n'hem oblidat,
i ens han, bueno, ens han acollit millor o pitjor, però hem anat a tota Europa.
Però aquí el problema està a l'adaptació.
I Sud-amèrica
aquí el problema potser està en l'adaptació. A l'adaptació on tu vas. Nosaltres vam sortir i ens vam adaptar on anàvem, i aquí l'adaptació, per regles generals, està bé l'adaptació. Però hi ha casos que no s'adapten. I aquí
bueno,
és on està el problema.
Perquè, bueno,
tu parles d'adaptació, hi ha gent que parla d'integració. Jo, la paraula integració me fa molta...
No, allà on vagis, a veure, hi ha unes normes, hi ha uns deures. O sigui, tu el que has de tenir és els mateixos drets, però també els mateixos deures de la gent que hi ha. No perquè jo vingui d'un país on els papers es tiren a terra, si jo vaig a un altre país i hi ha papereres i els papers no es tiren a terra, doncs hauré de complir i posar el paper a la paperera, no?
O escopir està ben vist i aquí no està ben vist.
Exacte.
Bueno, excepte els futbolistes.
Exacte, que dona un
fas
exemple que no
veig. Fas bé de puntualitzar-ho, Consol.
Jo no sé si aniria
sí,
a jugar,
sí, totalment.
Causa la gespa aquella i...
Hòstia, quina angúnia.
Sí, sí.
Es deu estar allò...
Ostres, jo... Ara no hi aniria pas, a jugar a futbol.
Jo, i sempre una altra cosa. Si volem que la immigració estigui bé, només que arribin aquí, dona'ls-hi els papers i els documents necessaris perquè aquella persona pugui treballar. Això és superimportant, perquè llavors, si no, aquella persona que no té papers per treballar, però ha de menjar i s'ha de guanyar la vida i ha d'anar a dormir en algun lloc, cau en mans de la màfia... en mans de les xarxes aquestes, que els explotaran, pagant-los una misèria, però que els faran treballar en negre en algun lloc. No, doneu-los papers i permisos perquè treballin. Això principal.
Per intentar acabar amb el que és...
A veure, d'entrada, som un país que necessitem la immigració. Necessitem que vingui molta gent de fora, perquè nosaltres no som capaços de mantenir l'economia pel número de gent que som. No tenim criatures, la demografia cada vegada hi ha més gent gran i, per tant, necessitem gent que treballi.
I que votissi.
I que tingui... I, a més... els números, les dades econòmiques ho diuen claríssimament. Si Espanya està, en general, amb aquest bon moment econòmic, és per gràcies, en molta part, per la immigració. És que si no hi hagués immigració, no podríem tirar endavant, estaríem en un altre nivell econòmic. Per tant...
Però ja la faré de l'abogat del diable. A Finlàndia entres i si en 6 mesos no tens feina, te'n vas del país.
Paris, sí, però la facilitat per trobar feina quina és?
És més fàcil, a lo millor és més fàcil.
És que aquí no et dones un bucle.
Clar.
Aquí el problema que està és que entra una
persona... No tens papers, no tens feina. Llavors com pot ser que en 6 mesos no trobes?
Aquí hi ha la documentació que tenim, tota la normativa que tenim de papeler...
Tenim molta burocràcia,
Que tenim molta burocràcia, doncs allà...
Si no et donen papers, ningú empresari, cap empresari...
No, no et contracten.
No et contracten.
Clar,
hem
de treballar en negre, aquesta gent.
Qui et contracta?
Els que tenen d'això, després els altres fan el que poden.
Claro,
però...
Es que yo tengo un amigo que te va a contratar, no te hará contrato, te vas a trabajar en negro a 5 euros la hora.
Al final paga el treballador. Paga, sí. El empresari li paga també. és al revés.
I en canvi, d'aquella manera, tu tens papers, doncs un empresari et farà un contracte de treball i podràs treballar.
Sí. I estaràs cotitzaràs.
Exacte.
Que, clar,
i estaràs cotitzant. I contribuiràs. Vull dir que també...
És... Bueno, jo crec que això...
Bueno, el que no va passar ahir al Boulevard 32...
No sabem.
No té res a veure.
No té res a veure amb això, que ens n'hem anat aquí.
És una cosa que ha passat allà i ja...
Bueno, ja ho sabrem.
Ja ho diran.
Ja ho investigaran, però no ho sabrà.
Ho sabrem abans del Boulevard 32 que l'apagón, segurament.
Sí? Això serà. L'apagada no la sabrem mai. Que amb això també es van generar mulos i...
L'apagón ja sabem que el rebut de la llum d'aquest mes, a partir d'ara, costarà 5 euros més.
Per què?
Perquè, com que han de posar les centrals de gas combinat en marxa, perquè no torni a passar... vol dir que pagaràs més.
Sí. Jo m'estimo més que em posis una dinamo i així faig spinning mentre produeixo electricitat.
El tema dels vols, dels atrasos dels vols, ha sortit a la tele.
Sí, 4 hores, ara 4 hores.
6 hores.
6?
6 hores per compensar els retards dels vols.
Molt bé.
I pagaràs per a l'equipatge demà.
Sí, exacte.
No està aprovat perquè ho ha d'aprovar la Comissió Europea.
Sí, però això, però la Comissió Europea havia dictaminat que no.
Doncs ara s'està plantejant.
Ah, perquè els lobbies de...
Ah, i els avions.
Nosaltres ens... I 6 hores per demanar una compensació d'un retard.
6 hores són moltes, eh? Nosaltres hem de volar cap a un altre lloc, no sé cap a quin, cap al cap de setmana. Ho deixem aquí i tornarem de ben puntuals el dilluns amb el suport de Gestoria Fernández del carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Adéu-siau.
Adéu, bon dia. Bon cap de setmana.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.